Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Nou capítol en la polèmica per les obres de Rafal Rubí. El tribunal ordena paralitzar la contractació d'aquestes obres, una mesura cautelar fins que es resorgui el recurs presentat pel PSOE, que adverteix que si es construeix aquest pont a doble nivell a la carretera general, ja no es podrà revertir. Tot d'una, en donar més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre, visita Hauser & Wirth Menorca a l'Illa del Rei, amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.hauserwirth.com.
Impulsam el Centre BIT Menorca amb un pla estratègic de 3 anys, perquè el Centre BIT es transforma per créixer amb tu. Més espai i més serveis per a emprenedors que volen innovar des de Menorca cap al món. Si tens una idea, aquí la pots fer realitat. Centre BIT Menorca, el teu punt de partida cap al futur. Informa-te'n a fundaciobit.org, Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Entrem en matèria. El Tribunal de Recursos Contractuals ha ordenat paralitzar el procés de contractació de les obres de Rafal Rubí. S'adopta la mesura cautelar sol·licitada pel PSOE, que havia presentat un recurs argumentant que en cas d'executar-se aquest projecte, els danys causats serien de difícil reparació. D'aquesta manera s'atura la licitació de manera temporal fins que es resolgui el fons de la qüestió, que és l'impacte que la construcció d'una rotonda a doble nivell pot tenir per a la declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La UNESCO, per cert, que encara no s'ha pronunciat al respecte. Sentim el conseller socialista Eduardo Ropsi.
Sí que permet la paralització de l'inici d'aquestes obres, de moment d'una forma temporal, més que res per guanyar temps i tenir, per tant, la possibilitat de que l'UNESCO es pronunciï sobre aquest impacte. Des del PSOE defensam altres alternatives a la construcció d'una rotonda a doble nivell, on es pugui conjugar tant la seguretat vial, amb la que estem totalment d'acord, com una adequada protecció del nostre patrimoni.
El GOP també havia presentat recursos. Aquest projecte de Rafal Rubí ha aixecat una gran polèmica. El mateix Ministeri de Cultura ha reclamat al Consell de Menorca i també al Govern que no executi obres sense tenir en compte l'opinió de la UNESCO. Mentrestant, el Consell assegura que compta amb l'aval dels tècnics de la casa i tots els informes necessaris per tirar endavant les obres. Ara, però, aquest tribunal ho ha aturat. Evitar la destrucció de sòl rústic, impedir el creixement dels nuclis d'hortals, mantenir el 30% d'habitatge públic en les noves promocions i també millorar la inspecció en el lloguer turístic. Són els eixos principals que hauria de tenir el Pla Territorial Insular, segons el catedràtic d'Economia Guillem López Casasnovas. Avui serà un dels ponents del debat organitzat per l'Ateneu de Mo sobre aquest PTI. I participarà juntament amb la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent, el coordinador del GOP, Miquel Camps, el president del Col·legi d'Arquitectes de Menorca, Lluís Seguí, i també el president de la patronal hotelera, Sebastià Falles. López Casasnovas marca com a una de les principals prioritats la protecció del territori, fent front als forts interessos econòmics existents. Ho ha dit avui en una entrevista al magazín El Dia Menorca.
Menorca té uns actius molt bons, preservats per reserva de biosfera, i a curt termini les necessitats de polítics de quedar bé, les pressions del mercat de fora, els interessos particulars que voldrien trinxar, si cal, tot el territori, per guanyar un pont ells, un pont més de rentabilitat, això des del punt de vista d'opinió pública, que vol dir de suport electoral, hauria de ser inacceptable.
També es mostra contrari a la construcció de camps de golf i considera que cal limitar l'ús turístic al camp per impedir, per exemple, grans agroturismes. A més, adverteix que els nuclis d'hortals suposen un repte sociodemogràfic i recorda que no disposen d'infraestructures.
Sí, aquesta idea d'urbanisme popular sobre la base de no tenir infraestructures, és un error, perquè a més la pròpia ciutadania acaba deixant aquests habitatges que, desgraciadament, els nouvinguts són les úniques que troben assequibles.
D'altra banda, López Casasnovas considera exagerat l'augment desbocat, diu, d'hotels de ciutat que s'ha produït els darrers anys. Assegura que només a Ciutadella n'ha comptabilitzat una setantena.
Jo crec que és exageradíssim. Una cosa és fer participar a la ciutadania d'aquesta oferta turística i l'altra és, de manera exagerada, intentar fer-ho de manera poc professional. Crec que ara ja estem en el límit.
També considera que el PTI ha de continuar garantint una reserva del 30% de les noves promocions per habitatge públic i que cal que la inspecció en lloguers turístics funcioni a ple rendiment. El debat a l'Ateneu de Mo està previst per a les 7 del capvespre. Seguim parlant d'habitatge perquè la Sareb presentarà oferta per adquirir el bloc de pisos de Lo. El jutge ha obert ja la subhasta i fins al 6 d'octubre els interessats hi poden acudir. El Banc Dolent ja ha manifestat en diverses ocasions la seva intenció de fer-se amb aquest edifici on hi viuen una seixantena de famílies. Pretén d'aquesta manera eixugar part del deute de l'empresa promotora que va fer fallida. La particularitat és que el jutge considera il·legals els contractes dels llogaters i, per tant, amb el canvi de propietat no està garantit que hi puguin continuar vivint. Certament, però, si va per a mans públiques, en el cas que la Sareb guanyi la subhasta, l'edifici compleix les condicions per passar a l'empresa pública d'habitatge del Ministeri. Precisament, l'oposició de l'O reclama a les administracions que les famílies no quedin al carrer. Isallés és portaveu d'Avançar Malalló.
Demanem a la Sareb i a les administracions públiques que adquireixi aquests immobles, que faci tot el possible perquè els inquilins puguin seguir amb el seu contracte, i que, per tant, no quedin desemparades i puguin quedar en el carrer. És fonamental que les administracions tinguin aquesta responsabilitat i que, sobretot, garanteixin els drets a l'habitatge.
La subhasta està oberta fins al dia 6 d'octubre.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
Parlem ara d'educació. Menorca rebutja de nou el pla voluntari de lliure elecció de llengua als centres educatius. Per segon any consecutiu, cap escola de l'illa s'ha sumat a la iniciativa del govern. En aquest curs, el projecte s'ampliava a l'ensenyament secundari, però cap institut tampoc no s'hi ha adherit. Una demostració, segons la Junta de Personal Docent i el sindicat STEI, que la llengua no genera conflicte a l'illa. Damià Sansaloni.
No hi havia aquesta necessitat a nivell educatiu. Per tant, és una dèria política, és una voluntat política que no respon a les necessitats reals. Hi ha moltes altres necessitats en el dia a dia a nivell de centres educatius als quals se'ls hauria de donar resposta i no implantar aquest pla lingüístic a nivell segregador.
Per aquest motiu exigeix que es retirin els 20 milions d'euros destinats a aquesta iniciativa i que es dediquin a millorar la qualitat educativa.
Tornem a demanar una vegada més l'eliminació d'aquest pla pilot i la dedicació de recursos a allò realment necessari, és a dir, que reducció de ràtios, reducció de lectives, millores de les infraestructures educatives, atenció a la diversitat. Hi ha una quantitat de necessitats reals, vull dir, que sí que hi són, que sí que és una demanda, i en canvi aquesta no hi és.
En el conjunt de Balears s'hi han adherit un total de 19 centres, tots ells concertats, 16 a Mallorca i 3 a Eivissa. L'incivisme d'alguns costarà més de 4.000 euros a la resta de ciutadans de Mo. És el cost que ha tingut la neteja extra que ha fet l'Ajuntament d'una zona d'aparcaments al carrer Ortega i Monasterio. El consistori recorda que la recollida de grans voluminosos és gratuïta. Per poder desenvolupar els treballs de retirada de residus, s'ha hagut de tancar l'estacionament. Per això l'Ajuntament ha contractat el servei d'una empresa externa. Ha hagut d'emprar maquinària davant el gran volum de residus de tota casta que s'havien acumulat en aquest abocador il·legal a l'aparcament del carrer Ortega i Monasterio. José Manuel García és regidor de Microciutat i Medi Ambient.
És una intervenció que ens hem vist obligats a fer fora de lo que serien els contractes de neteja i de recollida del municipi, degut a l'incivisme majoritàriament de les persones que no ho han volgut fer bé, i han aprofitat aquest espai a actes incívics que implica que després tots els ciutadans haguem de pagar aquestes neteges.
El consistori explica que una vegada neta augmentaran la vigilància policial a la zona. Sentim alguns veïns del carrer al costat de l'aparcament.
Jo cada dia quan faig la volta pues, veia que era un desastre i allò anava mai a més.
Hi beben, tiren les botelles, ahí está el basurero, i en vez de tirar ahí lo dejan tirar ahí.
També les caravanes que hi ha per aquí.
No, la gent no lo está haciendo bien, pero el ayuntamiento tiene que funcionar también.
Ja fa sona que sona, i ara sembla que s'han decidit a llevar-ho.
A vegades pensava que és raro que no ho llevin, perquè bueno, n'hi ha per tot, perquè el carrer n'hi ha per tot.
L'Ajuntament recorda que l'abandonament d'objectes voluminosos és sancionable amb multes que poden arribar als 3.000 euros. El consistori ja ha rebut també càmeres per instal·lar-les a un altre abocador il·legal del polígon. Estan pendents, diuen, d'una autorització de delegació del govern per poder gestionar-ho. Obrim plana de succeïts. A Ciutadella, una baralla tumultuària ha acabat amb dos detinguts per homicidi en grau de temptativa. La víctima és un jove que va ser apunyalat dimarts passat al carrer a les 3:30 del capvespre. Quan el ferit va quedar estès en terra, els agressors van fugir. La baralla la va presenciar un agent de la policia fora de servei que va col·laborar en la identificació i detenció d'un home que s'havia intentat desfer d'un ganivet i també un menor d'edat implicat. La Policia Nacional no descarta que hi hagi més detinguts. El jove ferit va rebre ahir mateix l'alta hospitalària.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I la dona de 77 anys ferida de gravetat ahir en un accident de trànsit continua estable a la unitat de cures intensives del Mateu Urfi. La pateix una lesió greu de pelvis i abdomen. El sinistre va tenir lloc a Es Mercadal en el tram de carretera conegut com Sa Penya de Síndio. Segons les primeres hipòtesis, el doble carril hauria confós la conductora del turisme que hauria envaït el carril contrari i va provocar el xoc frontal contra un camió. El conductor d'aquest altre vehicle va sortir pel seu propi peu il·les.
L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Moment ara per a la informació esportiva, perquè avui l'Estia Menorca disputa el segon partit de la setmana. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia, Axel. Així és. Abans, perdó, si ens permets, ens fem ressò del darrer fitxatge que ha anunciat fa una estona l'Estia Menorca. Es tracta de Finxot, un ala pivot nascut a Àustria, de 19 anys i 2 metres i 3 centímetres, que arriba en la condició de cedit pel Gran Canària, equip amb el que en principi havia començat la pretemporada en dinàmica de la primera plantilla, que recordem que juga a l'ACB. Serà la fitxa número 11 del tercer projecte menorquí a primera FEP. I pel que fa a la pretemporada, efectivament, cap de setmana ara en clau trofeu a on? L'Estia rep avui a les 6 al Palmer Mallorca. Javi Zamora ha dirigit avui matí l'entrenament a l'escenari del partit. Serà la primera prova davant un rival de la mateixa categoria en aquesta fase de preparació dels menorquins. El base tarragoní Pol Figueres explica com arriba l'Estia a la cita.
Bueno, bé, amb moltes ganes, com et deia ara, d'arrencar ja la competició, tot i que no sigui Lliga, no? Doncs el trofeu d'Illes Balears i contra un equip de la mateixa Lliga, doncs, bueno, ens servirà per veure en quin punt estem i és un, segurament un test més verídic, no? I més que ens ajudarà a saber en quin punt estem.
L'entrenador madrileny disposarà d'Adam Sola, que va patir una torçada de turmell contra Escassell, de la que s'ha recuperat, i Edgar Vicedo podria jugar els seus primers minuts. Jalen Cohn segueix el seu procés amb l'objectiu d'arribar en condicions al partit contra l'Obradoiro. Serà una prova més aproximada a la realitat competitiva oficial. Així veu Pol Figueres, el Palmer Bàsquet, Mallorca-Palma.
Bueno, és un equip, doncs, que ha apostat bastant per la continuïtat del grup que van pujar a primera FEP. Jo crec que, tenen un bon entrenador, jugant bé com a equip. A priori potser no tenen una plantilla de les més amb molts noms, amb molta experiència a la Lliga i de més, però bueno, ja sabem això que moltes vegades no té res a veure, no? Amb exemples com de Cartagena l'any passat, d'un recent ascendit, també amb un gruix molt gran de jugadors que havien estat a l'Eplata l'any anterior i van fer un molt bon any, no? Llavors, ja se sap que moltes vegades no depèn de tenir noms o no a la plantilla, sinó de com s'entenen els jugadors i com juguen junts dins la pista.
Parlant de calendaris, en aquest cas de competició oficial, el partit de la segona jornada, el primer derbi balear de la temporada que enfrontarà el Fibui i l'Estia, jugarà finalment a Menorca diumenge dia 5 d'octubre a partir de les 12. El conjunt mallorquí no disposa de somoix per jugar per mort d'unes obres. Pel que fa a la barca de Menorca, juga avui i demà els dos primers partits de preparació de cara al debut oficial contra el Saire l'11 d'octubre. Els dos seran contra l'Sporting de Lisboa a terres portugueses. El primer serà avui a les 7:30 en el marc del trofeu Stromp. I completant el calendari del cap de setmana amb el debut de l'Atlètic Mercadal Menorca Futsal a la segona divisió, a la pista del Marín Gallec, amb el partit de tercera federació, que el Mercadal jugarà contra el Collerense diumenge a les 12:30 i amb la desena edició de les 10-5 milles Ciutat de Maó, amb 250 escrits i que enllaça la fortalesa de la Mola i l'estació marítima del Port Maurès.
Gràcies a Miquel Cardona, la competició esportiva doncs, que cada cap de setmana té més activitat. Són pràcticament les 2:45 del migdia, això és tot per ara, l'actualitat continua aquí, a IB3 Ràdio.